Endavant. Ho tinc tot a punt.
Tinc tot a punt perquè és l'episodi que havíem d'haver fet fa una setmana, però el vam canviar d'ordre. Avui hem canviat els episodis que toquen avui. No sé ni en quin mes vivim, pràcticament.
No, això està bé, perquè mai saps de què parlarem.
Avui sí, avui fem el de recomanació d'aplicacions de productivitat, que també fa molt temps que no en fem, i com ens hem posat al dia amb això, i, bueno, i casos d'ús de ChatGPT, perquè, vull dir, ho portem amb la tonteria, d'aquí poc ja portarem 2 anys amb ChatGPT, vull dir que no... Sembla ser que ha passat la prova de l'algodón, no? La prova del temps.
I jo l'he trobat casos d'ús, Creu-me, pensava que no, Jo pensava que jo això no era per mi. I sí és, Sí és per mi.
Què, comencem pel ChatGPT o comencem per les aplicacions? Tu ho diràs, deixo triar tu avui, vinga.
No sé, Àlex, és que tu ets com un trilero, saps? Vull dir, perquè em prepares les coses, però llavors, quan arriba l'hora de la veritat, em poses les 3 boletes a sobre la taula, me les comences a girar i em dius, bueno, doncs avui no parlem ni d'això ni de l'altre, és una altra cosa. I mai sé on està la boleta.
Escolta, avui l'has canviat tu, l'episodi, Avui l'has canviat tu, que teníem una altra cosa i has dit, no, aquesta no, fem... Fem l'altra, però bueno.
No, fake news, no és veritat. Sisplau, les coses com són, El que tu m'has dit és que volies anticipar un episodi de la setmana que ve i t'he dit, no, que aquest no l'hem preparat i aquest el farem per la setmana següent. Llavors sí que és cert que hem fet un blend, però el que tu m'has proposat, no, aquell encara està molt més lluny. Així que va, et deixo començar per on més t'agradi. Jo tinc opinions per tots dos.
Val. Mira, comencem, si de cas, per les aplicacions, vale? Perquè jo en realitat en porto 1.5. Val? No ha canviat molt, o sigui, és una cosa a destacar que el meu stack d'aplicacions de productivitat no ha canviat pràcticament en res en l'últim any, el qual vol dir que el tinc força consolidat. I mira que soc una persona bastant propensa a provar coses, val? O sigui, quan algú em recomana, hòstia, aquesta aplicació que et fa, li dona, jo què sé, saps? Vull dir, quan tenies Windows, que el mouse era com molt limitat i tal, hi havia una aplicació que et permetia usar-li certs gestos al mouse i tal, i com... O quan estaves en Linux hi havia una altra que era per donar-li les capacitats del trackpad de Mac a posar-ho a Linux, coses d'aquestes, no? Jo sempre provo, vull dir, no està de més. Pagar una horet, 2, 3 per aquest tipus d'aplicacions que potencialment et multipliquen la productivitat i et fan més feliç, diguem, endavant. Sempre, jo sempre a favor d'això. El que sí que veig és que estic deixant de fer servir algunes. Val? Una miqueta aquest és el missatge. Per què? Perquè o bé Mac està començant a integrar certes coses que ja veníem comentant, tipus, jo què sé, saps? Vull dir, en algun moment faran un portapapeles més intel·ligent, això no passa. Sembla que Magnet cada cop té menys sentit quan ja tens coses com Raycast, per exemple, inclús em sembla que l'última versió de Mac ja portava alguna cosa similar a Magnet, si no vaig errat. L'aplicació de menu bar o tipus bartender i també és una cosa que amb segons quines versions de macOS doncs també et permet configurar més o menys la barra de menú de Mac. Per tant, bueno, en aquestes coses sempre hi ha algunes que van desapareixent, val? Però no, jo només volia comentar la que sí que he adoptat, que crec que m'ha canviat força la vida en l'últim any, és text.com. Si no la coneixes, sí, tu la fas servir o no?
Saps per què la conec, Àlex?
Perquè te la vaig passar jo.
I crec que va ser el primer o el segon episodi.
Hòstia, potser déu-n'hi-do,
Doncs me'n recordo perquè l'altre dia algú me la va mencionar. Quan et dic l'altre dia, vull dir, igual fa un mes, I vaig dir, sí. Dic, vaig dir, això m'ho va recomanar l'Àlex. És més, l'Àlex em va invitar, li vaig dir, que tenies com a l'invite de l'aplicació. I després em vaig quedar pensant... Quant temps fa que això m'ho va recomanar? Me'n vaig anar al feed d'RSS i vaig escriure text i com que sempre ho fico a les notes, doncs, evidentment estava. Sí, era el primer o el segon episodi.
Doncs mira.
Imagina't,
Et diré que aleshores em vaig registrar i no el vaig fer servir gaire. I aleshores em va caducar el compte, no sé per què. Em vaig tornar a entrar al cap del temps perquè vaig arribar a un punt de bancarrota de missatges de WhatsApp, val? I veia que se m'estava descontrolant que entre privats de Twitter, Instagram, Telegram, no sé què, bueno, WhatsApp ja per descomptat, no? Que no arribava tot. I ho tenia tot descontroladíssim. I en un determinat moment, doncs, tinc això, tinc 50, 60 converses de WhatsApp per contestar. I no dono abast, no? I aleshores va ser com, més o menys fa un any, ara, per aquestes dates, que vaig dir, hòstia, i allò de text com anava, no? I es veu que m'havia caducat, abans em sembla que anava amb un període de prova, i aleshores, doncs, m'havia caducat el compte i tal, em vaig haver de tornar a registrar, però per sorpresa meva em sembla que ara ja és obert a tothom. Val? Per recordar-ho, per la gent que ve de l'hort o per la gent que s'ha incorporat a fa poca a foc a terra, text.com, o sigui, texts, és que és una paraula d'aquestes que costa de pronunciar, T-E-T-X-S.com, és una aplicació de la mateixa gent de WordPress, de l'empresa Automatic.
Bueno, de fet, no és d'ells, és que la van comprar, eh?
Val, val. Estem puntillosos avui, eh? Oh!
No, va, perdó, petit matís, perquè quan me la va recomanar encara era una companyia independent i ara, doncs, igual, doncs, ha canviat això, és nou.
Va, doncs no ho sabia jo, això.
Sí, nen, avui no te'n deixaré passar ni mitja, eh?
No, ja veig. Doncs mira, jo això no ho sabia.
Fins aquí l'apunt.
Ja m'estranyava per això, però bueno, no sé, veia com un producte molt diferent de la gent de WordPress. No són aquelles coses que dius, hòstia, fer un producte tangencialment relacionat, no? Com Buffer, quan van fer l'editor d'imatges aquest tipus Canva, que es diu Pablo, que dius, bueno, al final doncs, tens una empresa que crea contingut per social media, doncs fas un complement o una aplicació per generar imatges, doncs té tot el sentit del món, no? És complementari. Una empresa com WordPress, que al final fa hosting i gestió de continguts de pàgines web que passi a fer un gestor, un agregador de missatgeria instantània, és estrany. Vull dir, no ho trobo immediat. Val? Segurament hi ha una lògica allà, no la sé, ja, si de cas algun dia mirarem la història de texts.com. Però bé, el resum és el que deia, és un agregador de missatgeria instantània. Això es va molt bé perquè en una mateixa pàgina doncs, tens tots els xats. I tens certes comandes que van molt bé. M'explico. Aleshores, jo aquí tinc configurat, mira, no les tinc totes configurades, però vull dir, tinc configurat els SMS, que també és una cosa que ha caigut en desgràcia, però malauradament doncs, també has de tenir el dia, més o menys. Tinc WhatsApp, evidentment, que sempre és la joia de corona, però tinc Telegram, que era la típica aplicació que com que no l'obria mai, els dos o tres penjats que tinc que em contacten per allà quedaven ignorats. Val? I tinc els missatges privats de Twitter. Els que vaig treure és LinkedIn, perquè LinkedIn sí que tinc l'hàbit d'entrar-hi cada dia i contesto i ja està, i el porto al dia. LinkedIn, en aquest sentit, el porto bé. Val? I veia que tenia com massa spam ficant-ho en aquesta plataforma. Però imagino que per la persona corrent no li està de més posar-se a LinkedIn si no reben molts missatges per allà. Jo, com que la majoria de coses que rebus no és spam, entro al matí, selecciono tot, esborro tot i a prendre per sac, no? No ho vull tenir en aquesta plataforma. Aleshores, per què va bé? Perquè, tens tot en un mateix panell. No només això, sinó que pots configurar molt més quines converses vols veure, quines no, les pots arxivar, això ara WhatsApp ja t'ho permet, però fa uns mesos no. Pots tenir-les agrupades, no? Les que t'agraden més. Té inclús eines d'intel·ligència artificial que jo no faig servir perquè tampoc em ve molt aquí. Té una versió de pagament, val, que inclou certes d'aquestes coses, però ja la gratuïta, porto un any fent servir la gratuïta i és més que suficient. No necessites absolutament per res la de pagament, a menys que vulguis l'eina d'intel·ligència artificial que al final et fa resum d'aquesta conversa, que et fa algunes altres històries que tampoc venen molt a cuento. I això és una cosa que sí que està bé, que a mi m'agrada, perquè en realitat va molt enfocat i alineat amb com treballo jo a nivell de tasques, és que una mateixa conversa tu li pots dir, ei, recorda-m'ho d'aquí 10 dies. I te la treu d'allà i te la torna a posar al cap de 10 dies. Val? Fa el que es coneix com un snus, un concepte de si fa servir un client de correu com Superhuman o un gestor de tasques, que tu li pots dir, mira, aquesta tasca ara no és rellevant, torna-me-la aquí 10 dies, doncs el mateix amb alguna conversa a WhatsApp. I la veritat és que això et canvia molt la vida, val? Perquè aleshores ja no tens totes les converses allà a WhatsApp que dius, hòstia, avui teniu oberta perquè no sé què. No, tu vas arxivant tot, si t'escriu alguna cosa torna, i si tu li dius, no, aquesta conversa no, vull veure en 10 dies o en un mes, endavant, saps? Te la tira cap endavant i tu no la veus. Bueno, jo crec que en aquest sentit també està molt bé perquè funciona millor el mutejar, no? El posar en silenci. D'aquí funciona millor que el natiu de WhatsApp, que jo encara no entenc ben bé com funciona el mutejar. I la veritat és que, hòstia, he guanyat en qualitat de vida des que tinc això. Tinc tant el mòbil com el portàtil i ja no hi ha volta enrere. La veritat, no he trobat... Ha estat aquelles aplicacions que ha passat... Mira, sí, tothom té una regla, no? Com deia amb el seu nom, com deia el Roger Casals. Si hagués una meva, segurament tindria a veure amb els karaokes o amb Pokémon, però n'hi hauria una altra que és que si hi ha una aplicació que em dura més de 3 mesos i no torno enrere, aquesta aplicació es queda per vida, val? Perquè vol dir que ha passat la prova del temps. La majoria d'aplicacions que provo, si al cap del mes o així ja veig que no... O veig que torno enrere, em torno a instal·lar l'anterior i tal, vol dir que malament. Vale? En aquest cas, doncs, no ha passat. I ara ja es podria dir que fer la transició de WhatsApp, del client de WhatsApp, o de tots aquests clients natius, text.com.
Molt interessant. I m'està passant exactament el mateix que fa 2 anys i mig quan me la vas mencionar per primera vegada, és que m'estan entrant ganes de baixar-me-la. Però per mi té 2 stoppers. El primer és que és una aplicació d'Electron i ja saps que jo tinc una creuada personal amb totes les aplicacions d'Electron i em costen. Però això podria arribar a superar-ho, igual és un tema que tinc que anar a teràpia i ho tinc que treballar. Això ho puc superar. Però hi ha una segona que te la volia preguntar, que aquí és on m'arriba el meu dubte, i és cada una d'aquestes aplicacions que has mencionat, i especialment veig que té suport per Slack, no has dit que tu la fas servir Slack, però veig que també en té, cada plataforma té certs detalls d'implementació que la fan una mica diferent que les altres. Per exemple, de la manera que jo treballo amb Slack és només amb threads, per exemple. En canvi, WhatsApp és un xorro directe de conversa. O segur que hi ha petits detallets d'implementació a la UI que fan diferent cada una de les plataformes, no? És a dir, jo què sé, les converses d'iMessage són totalment diferent que les de Telegram, per dir alguna cosa, eh? I la meva pregunta és si això també ho contempla texts. És a dir, si també està capturat en la manera com pots interactuar, perquè jo crec que no pots fer les mateixes coses en unes converses que en unes altres. Jo què sé, per exemple, tio, amb Apple Message pots enviar la merda que hi ha al confeti, saps? És una merda, no ho he fet mai, però pots fer-ho. La pregunta és, on està la base comuna que comparteixen totes aquestes aplicacions que fan que tinguin paritat en la funcionalitat?
És una pregunta molt profunda, Marc. No, fas bé de comentar que té compatibilitat amb Slack, també la té amb Discord. Les altres que no tinc ficades jo són Slack, Discord, Instagram, Facebook Messenger i... Ah, no, ja està, perquè sí, Signal sí que és veritat que el tinc, però no el tinc en totes.
Clar, però mira, per exemple,
sí.
2 coses que jo faig amb Slack 30.000 vegades. Una és els threads, fer les converses per fils. Fils, aquesta és la paraula que està buscant, fils.
Correcte. No, jo no t'he posat Slack, per això.
I la segona, que la faig molt sovint, és la d'enganxar un enllaç d'una conversa passada. O d'una conversa en un altre canal, no? Que llavors això directament pots crear com l'snippet aquell. Clar, pensa, totes les aplicacions de text tenen un denominador comú, que al final acaba sent quines són totes aquelles funcionalitats que entre elles comparteixen. Exemple, contestar un missatge, reaccionar a un missatge. Ara sembla totes que ho tenen, però per exemple, sé que això canviarà ara, però no pots reaccionar amb absolutament tots els emojis Apple Messages, sinó que allà només pots reaccionar amb 4 o 5 i pots reaccionar amb qualsevol en WhatsApp, per exemple, no? Llavors això ja fa que com la base mínima de funcionalitat és com, saps allò que fèiem al cole del mínim comú múltiple? Doncs això és exactament el mateix. No, això és el màxim comú denominador. No, és el mínim comú múltiple que estic buscant. Doncs quin és el mínim comú múltiple que comparteixen totes aquestes aplicacions per dissenyar sobre elles? O l'altra pregunta és, i això és el que et volia preguntar, quan alguna aplicació d'aquestes crea un superset per sobre d'aquest mínim comú múltiple, llavors ho implementa text o no ho implementa? Aquesta és la meva pregunta.
Ho implementa només en el context d'aquelles converses que venen d'això. És a dir, ara ho he mirat, en els d'Apple, és veritat, només pots reaccionar amb aquestes 5 icones, 6, no? I amb les de WhatsApp i qualsevol cosa, tens les altres funcionalitats. O sigui que amb Telegram pots enviar doncs, més tipus de contingut que amb els altres, pel que veig. Sí, perquè té, per exemple, les stickers de Telegram, que són diferents que les de WhatsApp, o pots enviar contactes, que no pots fer-ho amb segons quines altres aplicacions i tal. Con la qual cosa, sí, ho implementa a nivell local. No he fet servir Slack, val? Per què? Pues, no ho sé, ni se m'ha acudit. Realment posar-hi Slack aquí, per suposo, perquè ja tinc l'hàbit fet de tenir l'aplicació de Slack i imagino que de Slack aleshores tampoc deu tenir, jo què sé, els huddles, no? Les trucades aquestes que fa. Doncs, bueno, no sé si deuen estar aquí o no. No... Segurament em consumiria recursos que no vull que em consumeixi això, tenir-los per separat, perquè igualment hauria de tenir oberta l'aplicació de Slack, no? Jo només he tingut posat aquí les aplicacions que no obriré per un altre cantó, per la simple raó de no haver de replicar recursos.
Molt interessant, eh? Per segona vegada m'obligues a pensar si me l'he de descarregar o no. Espero que sigui un no, perquè em faria mal en el meu temps. I és dijous, ja ve el cap de setmana i prefereixo fer altres coses. Però gràcies. Gràcies per posar-me el virus a la ment. Jo estic una mica com tu, eh? Estic reduint, però tinc novetats.
Endavant.
Saps que jo tinc una creuada personal, no només amb Electron, sinó també amb intentar que Safari sigui el meu navegador per tot, perquè m'agrada utilitzar les aplicacions per defecte, i això és una cosa molt complicada. Vull dir, hi ha gent que ha mort en l'intent i hem perdut vides per la frustració que això ha causat a molta gent. Però he de donar-te bones notícies.
Endavant.
Estic començant a utilitzar perfils de Safari i tinc ja separada la meva part personal amb la meva part professional i funciona millor del que em pensava. Llavors, només utilitzo Arc en els casos en què Safari... De tant en tant, o sigui, utilitzar Safari és com... Ara, jo no sé què deu ser tenir un fill, però a vegades tu al nen li dius, escolta, hem d'anar al parc, hem de sortir, i no vol sortir, i li fa mandra, no? I deu ser això, no? Perquè és un nen i protesta. Doncs pues Safari és igual, a vegades li dius, escolta, fes això, i no ho fa, vale? no li dona la gana fer-ho. Pues, no sé, pues, per exemple, Safari moltes vegades no li dona la gana connectar-se en el CRM que tenim nosaltres a RSS. Bueno, pues, a vegades no vol, pues, bueno. Però no hi ha un patró, eh? O sigui, a vegades vol i a vegades no. Llavors, pues, com que a vegades no vol, pues, he d'anar a Arc, no? Llavors, a Arc tinc com 4 o 5 bookmarks amb les coses que sé que Safari està delicat. Doncs pues Safari m'ho fotut tot, Àlex. M'he ficat Slack, Gmail, sí, tot, tot. I escolta, bastant decent, eh? De tant en tant et dona una sorpresa. Per exemple, vas a fer un huddle amb Slack, saps allò que pots fer un huddle per parlar amb la gent? I et diu, no, noi, si vols fer un huddle, o t'ho fas servir Chrome o l'aplicació. Navegadors tontos, no. Llavors, bueno, aquí et dones compte com que hi ha certes limitacions. Però, bueno, jo crec que aquí hi ha dues coses que estan corrent a la vegada. O sigui, una és la frontera del desenvolupament web i la frontera de tot el que suporta Safari. Evidentment, el desenvolupament web va molt més endavant, però jo tinc l'esperança de que la frontera de Safari es mogui més ràpid i algun dia la atrapi. Però jo cada cop veig que és com una pastanaga i que té un ganxo telescòpic, o sigui, que cada cop està més lluny. Però no ho sé, no perdo l'esperança. Per tant, primer punt és aquest. Sorprèn-te amb els perfils de Safari, funcionen bastant bé. Apareix una cosa, i aquí, atenció, nerd alert de Safari Settings. O sigui, apareix com un setting ocult que no està quan no tens perfils a Safari, que és que és com un router que et diu amb quins perfils vols obrir certes URLs. I llavors ho veus i dius, uau, això és brutal. Però després encara dius més uau perquè no funciona, tio. Però no funciona.
Ah, val.
No, és que és molt heavy, no va. O sigui, no fa absolutament res. És dummy, totalment. O sigui, pots ficar el que vulguis en allà, que no funciona. I ho mires a Reddit i hi ha fils d'aquests de la gent rient com del rotllo, tio, ho han ficat per veure si la gent clica, però, o sigui, no funciona. És surreal.
En sèrio. En sèrio.
Bueno, doncs, això és una cosa que tenia ganes de compartir perquè cada vegada més el meu stack d'aplicacions està reduint i Safari està convertint en el meu navegador per defecte. A mi em fa il·lusió utilitzar-lo. Mira, a mi el que m'agrada d'aquestes coses és que quan miro la pantalla i veig una UI bonica, a mi em venen ganes de treballar. Jo sóc vago, Àlex. A mi no, em fa mandra treballar. Llavors, quan veig UIs lletges com la de Chrome, és que em venen ganes de marxar de la pantalla. Llavors, a mi m'agrada treballar amb aquest tipus de coses. O sigui, amb gent que ha pensat una mica. El que passa és que, clar, la tecnologia que hi ha darrere és bastant tristota. Però llavors, per aquest episodi, jo he intentat detectar quins són les quatre coses que necessito sí o sí. Ja no dic aplicacions, per fer servir, doncs, jo què sé, doncs, un gestor de descàrregues de magnets o una aplicació de vídeo, no. O sigui, quines són les quatre coses així tipus productivitat que jo necessito per viure, no? Que no estan disponibles en el sistema operatiu. He arribat a la conclusió que són quatre. És molt fàcil. La primera, a l'ordenador de finestres. Aquest, importantíssim. Si el sistema operatiu... Sequoia el pròxim? Són home, Sequoia? Bueno, no sé, el pròxim. Ho fa? Ho provaré. Tinc poca esperança. Però ho provaré. Llavors, mira, una menys que ja em tinc que preocupar. La segona, com tu has dit, és el gestor de clipboard en català. Portapapers. El portapapers.
Portapapers. El portapapers.
El gestor del portapapers. I una cosa per mi important també, els snippets, que vagi junt. Aquest fins ara sempre ha sigut Pastebot i allà estarem. Després m'he donat compte que és necessari. És una cosa que abans no feia servir, perquè, mira, més o menys m'apanyava, però un cop ho proves, és com droga dura, eh? Així que al final, si tu penses per què ens paguen a nosaltres, els treballadors digitals, és perquè ens sentem durant 10, 12 hores, és igual, davant d'una cosa amb un teclat, la porregem fins a la sacietat i aquí, d'alguna manera, generem valor. No preguntis com, eh? No tens ni puta idea per què. Però això és valuós. En canvi, anar a collir patates a l'hort, que sembla que així la gent menja, sembla que no ho sigui, però bueno. No sé per què, per algun motiu, la societat ha fet alguna cosa que ha fet que porrejar tecles d'un ordinador sigui valuós per la societat. No ho sé. Igual dona per un episodi. Però, llavors, una cosa que jo faig molt, a part de porrejar el teclat com si no hi hagués demà, és fer captures de pantalla. O sigui, la meva vida funciona a base de captures de pantalla. Pues, no sé, pues perquè com que treballo un producte i que el producte està a la pantalla, pues, he de fer moltes captures per capturar coses. Hi han dos competidors grans aquí. Val? Una que es diu CleanShot. Aquest és l'incumbent dels capturadors de pantalla, val? Perquè aquest té una subscripció i va, aquest té un bon business, diguem. Val? Però després està, tio, està el Rebel. Val? I el Rebel és una aplicació que es diu Shooter, amb dos T's. O amb dos os, ara no recordo. Amb dos T's, amb dos T's. Que és d'un indie developer d'aquests que la dona gratis, però que, mira, per caritat, si vols la llicència, li pots pagar 8 euros, crec que val la pena fer-ho, perquè, pobret, el senyor dedica molts recursos en fer-ho. Nen, és or. L'he compartit amb l'equip. Tom està enganxat a aquesta aplicació. És increïble. O sigui, et canvia la vida, Àlex. Vull dir, perquè el que fa, bàsicament, és molt simple. Cada vegada que tires un screenshot, t'aixeca una pantalla perquè tu decideixis què vols fer amb ella. Això sembla molt complex, però en realitat no ho és perquè l'aplicació gestiona molt bé. És a dir, tu simplement, si dones escape o piques fora del quadrat, la descartes, vale? I això ja es queda en el teu portapapers directament. Però si no, també en allà tens directament per anotar-la, transformar-la, posar-li blur, el que tu vulguis. I sé que nativament Apple també ho fa.
Això anava a dir. Dic, això ve... Va almenys al mòbil.
Però és una puta merda, perquè és lent, no té dreceres de teclat, i si cada vegada que has de fer una captura de pantalla la tens que anotar amb els tools d'Apple, fill meu, busca't una altra feina o algú que te les faci per tu. Perquè, xato, el dia no dona de per si. O sigui, jo igual al dia em puc fer dotzenes, però dotzenes llargues, eh? Si tinc que estar un minut per fer-ne cada una, avui no sopo, ja t'ho dic ja. Llavors, això està molt bé per aquells fanàtics de retratar la seva pantalla cada dos minuts. I em falta la quarta, tio. Que la quarta és la mítica cosa que no sabia que necessitava. Però, igual el màrqueting o la productivitat, i això enllaça molt bé amb l'últim punt que has mencionat, perdona, amb el primer punt que has mencionat, i és l'aplicació de ChatGPT, de Mac. Per mi, és godsend. Pensava que no em serviria per res, però el fet de tenir una drecera de teclat, que en el meu cas és Option Spy, que t'obre com una ratlleta que li diu Ask me anything, m'ha canviat la vida. Ho faig servir, però, bueno, crec que el botó s'està començant a desgastar, jo crec. Perquè qualsevol cosa és que ho passo per allà primer, però ja per seguretat. O sigui, ja ha creat una persona insegura. Si jo ja, com de per si, podia ser insegur, ara ja, bueno, o sigui, ja no m'atreveixo a teclejar tres tecles sense passar-ho per allà abans. Interessant, eh? Doncs aquestes quatre. Aquests quatre són el meu joc de pòquer. Aquí tinc l'assistent d'AI directament, gestor de finestres, el gestor del portapapers i el gestor dels pantallazos. Com ho veus, nen?
T'has oblidat d'un, no? El gestor de passwords, perquè no fem servir el natiu d'Apple, no?
Jo sí, jo faig servir el natiu d'Apple.
Ah, t'has migrat.
Bueno, de fet, em vaig migrar fa molt temps, igual no ho hem comentat, em vaig migrar fa molt temps per un motiu. Sí, perquè com que... Clar, perquè el d'Apple no era suficient per mi en el seu dia? Per mi, per dos motius. No era suficient perquè, un, només era compatible amb Safari, merda, i dos, perquè no es podien fer grups entre ells. Però aquestes dues coses s'han solventat. Ara ho pots fer servir amb Chrome directament perquè hi ha, sorprenentment, atenció, una extensió de Chrome d'Apple perquè puguis fer servir el gestor d'iCloud amb el Chrome, que em sembla surreal. No és gaire bona, tot sigui dit, però funciona. I funciona molt bé amb Passkeys, que si vols... També algun dia podríem fer un episodi de Passkeys, perquè em sembla una tecnologia molt interessant. Jo em faig servir a tot arreu, em semblen brutals. I per això aquesta està solventat i també es poden fer grupets. I aquests grupets es poden compartir, una cosa que abans tenia... Com es diu això? Se m'ha oblidat el nom de... OnePassword. També ho tenia OnePassword i ara ja ho té... Apple, no ho sé. Mira, la veritat és que em funciona, em va bé i és d'aquelles coses que és good enough. De la mateixa manera que els pantallazos, les captures de pantalla, perdó, pantallazos, Marc, va, you know better. És delicat i això ho necessito molt. Això et diria, és que ja em fa la feina. Vull dir, la majoria de llocs estic logat. És suficient bé. I com que, veus, de nou, aquesta idea de la frontera que es va tancant entre les teves necessitats i el que et fa el sistema operatiu, com que ara sembla que hi haurà aquesta propera actualització on l'aplicació es gradua i passa a ser una aplicació ella mateixa, tal, esperarem. Va, wait and see, Àlex. Wait and see.
Vale. Està bé perquè una de les coses que anava a comentar jo és que, bueno, seguint en línia del que he dit abans, el haver deixat de fer servir certes aplicacions, m'estic adonant que la majoria d'aplicacions que no han passat la meva prova del cotó, no?, són les aplicacions d'AI. O sigui, m'estic adonant que la majoria d'aplicacions, tipus, el mateix Perplexity, que per bo que sigui, tio, però no, l'aplicació nativa no m'aporta gran cosa. El cercador me'l vaig canviar. De fet, ara estic amb DuckDuckGo i estic bastant encantat. Només trobo a faltar certes coses com els resultats intel·ligents de Google per coses com els resultats de partit de futbol, però ja està, vull dir, això es dona molt esporàdicament, tampoc és que m'hagi importat molt, però volia saber si havia perdut Espanya aquests dies i no, malauradament, ha estat guanyant tots els partits. I aleshores, no, què anava a dir? Doncs això, doncs aplicacions d'AI que feia servir molt al principi, me'n recordo, vaig mencionar POU, Perplexity, no sé quines altres havia fet servir així d'AI, i totes aquestes han desaparegut del meu ús diari, no? Aleshores, va molt en línia amb la caiguda del hype aquest de tot el que són les aplicacions, les empreses d'intel·ligència artificial, i que crec que ja estem en fase d'una miqueta de consolidació aquesta, de dir, val, ja no hi ha calés per tothom, ja realment s'ha descobert una miqueta el pastís de que les aplicacions bones són algunes, però no totes, i ja no tothom troba finançament, ja no tothom troba usuaris, tothom més o menys s'ha adonat que sí, a principi, si fas una campanya de màrqueting suficientment bona, doncs, llevat que portis un nivell de valor molt alt, diguem, tipus, doncs no sé, per exemple, doncs inclús els mateixos de Magnífic, no? del Javi i l'Emilio, la majoria d'aplicacions al cap de X dies perden el 90% dels usuaris o el 99% i passen a una altra cosa, val? Perquè se'n van a provar l'altra aplicació on tenen els crèdits gratis o no els atrapen amb un preu de subscripció elevadíssim, etc etc. I ja et dic, totes aquestes aplicacions han desaparegut del meu mòbil. Ah, bueno, també tenia Pi, no? Pi, que era una altra també com una aplicació d'aquest tipus. Per què? Perquè al final, i fent servir potser el concepte matemàtic de la reducció, no? O sigui, diguem, ChatGPT redueix totes aquestes coses, no? O sigui, tots els problemes es poden reduir a una solució que et doni ChatGPT. I aleshores dius, bueno, jo m'havia anat a buscar algunes aplicacions a un altre lloc, però amb els custom GPTs de ChatGPT, doncs ja et pots muntar aquest cas d'ús, no? Però bueno. No, l'altra aplicació que volia aportar no té res a veure amb ChatGPT. Al contrari, val? Per això dic que és una mitja aplicació, perquè és una aplicació que s'està desenvolupant, que està no en beta, està en alfa, val? És una aplicació d'un amic meu, del Pau, que ens escolta aquí, que era el CTO de Typeform, i que ara està llançant una aplicació d'assistents virtuals, val? Va, perdó, assistents personals. Jo ja fa temps que estic sobrepassat a nivell de tasques, no tant de feina, perquè de feina doncs sempre doncs tinc un equip, no? L'empresa al final són 20 persones i puc delegar força coses, però a nivell personal. Va? Si la gestió del dia a dia de la casa, si vols tenir també hores per gaudir, doncs et falten moltes hores al dia, no? I dius, hòstia, ara de gestionar, que si tenia uns cobraments d'Endesa que per error van cobrar 5 mesos de més, vale? Que no havien donat de baixa el del contracte al meu pis anterior. Vale. Ara tinc aquí un problema d'spam amb el Campo que no paren de trucar-me, d'enviar-me merda, doncs he de trucar, posar una queixa, no sé quantos, vinga, gestiona això. Però tinc una altra, bueno, tot de petites gestions que s'han d'anar fent, no? Doncs ara canvia una cita de, hòstia, ahir vaig rebre un SMS de la meva, de Seguretat Social, dient que la hora que tenia per fer recuperació de la meva hèrnia discal, doncs me l'han mogut d'un dia on jo estic de vacances. O sigui, m'han passat d'un dia, me l'han avançat 2 setmanes, i dius, vale, ja no puc anar perquè estic de vacances, estic fora del país, no? Bueno, gestionar això, gestionar l'altre, gestionar coses amb el propietari del pis, gestionar totes aquestes gestions, tio, arriba a un punt que dius, sí, les puc fer totes, però és que m'adono que de vegades invertia doncs, tot un dissabte o tot un diumenge en fer-ho i dius, no, tio, vull dir, si tens família, tens coses a fer o tens compromisos socials o vols divertir-te una mica, no pots fer-ho i se't van acumulant i al final, doncs, o acabes pagant més si és una multa que no has pagat a temps o tens algun altre tipus de penyora i penalització, no? I aleshores vaig dir, hòstia, necessito un assistent personal, val? I ja diràs, hòstia, on vas flipat tu agafant un assistent personal amb aquesta edat, ni que fossis el CEO d'una multinacional, no? Però en realitat penso, dic, home, si per uns centenars d'euros mensuals pots descarregar el teu cervell en altra persona que fa les coses de manera molt més eficient, tu no t'has de preocupar d'això, i a sobre aquesta persona ho fa molt millor que tu, perquè jo, perquè em descuido, perquè acabo fent les coses més tard, doncs jo què sé, ahir vaig comprar els bitllets de les nostres vacances que marxem aquest diumenge i he pagat 3 vegades més del que hauria pagat fa una setmana perquè de cop i volta han pujat els preus, val? En canvi, si hagués descarregat aquesta tasca en una altra persona, doncs m'hauria estalviat fàcil 200-300 euros, val? O 400 de vols, o més, no ho sé ja, quan he pagat. Aleshores, l'aplicació es diu Anything. Val? De moment és Anything, jo crec que és una... Si algú la vol provar i tal, doncs que m'avisi, perquè crec que no està en open beta, simplement està un número molt, molt, molt reduït d'usuaris, en el que, bàsicament, la proposta és tu tens assignat un assistent personal de debò, no és intel·ligència artificial, per tant, per mi això és un punt a favor, val? I la proposta de valor és poder tenir amb un preu molt accessible un servei d'alta qualitat. Val? Jo estic provant ara, està tan verda l'aplicació, que l'aplicació mòbil doncs, encara doncs, és força, força primitiva, no? Molt bàsica i tot això, però clar, la idea és que m'està agradant el procés aquest d'ajudar a construir una aplicació des de zero. Evidentment jo no estic fent res de la part tècnica, però sí que vaig donar el feedback de hòstia, això com va? Com veus l'aplicació? Com veus aquest? Per exemple, ja cada dia t'envia una nota d'àudio amb el resum de les coses que tens pendent i et fa suggeriments. També és proactiu, la qual cosa mola perquè crec que aquí és una cosa molt trencadora. Diguem, totes les aplicacions o el rol de personal assistant generalment és molt reactiu a totes les coses que tu li passes, però aquesta està bé perquè és proactiu. Et diu, escolta, he pensat que podries donar-me accés al teu calendari i jo així doncs, puc mirar-lo cada setmana i et puc proposar com optimitzar, no sé, les reunions. O veig que tens doncs, visites al metge, no sé què, doncs ja m'encarrego jo de gestionar-te això. O a trucar al manyà que vingui a fer tal cosa, no? Doncs aquest tipus de coses. Això està bé i aleshores jo també els puc anar donant el feedback de com ajudar a construir aquesta aplicació i dir que, no sé, el resum matinal a una nota de veu, doncs està bé, però jo, per exemple, no m'agrada escoltar notes de veu, per tant, si tingués un transcript, millor, no? I dius, hòstia, doncs igual incorporen aquest feedback, no? No sé, ja et dic, a mi m'està agradant molt el concepte, no sé si tirarà endavant o no, m'agradaria que sí, però estic veient cada cop més que per una generació com la nostra, Marc, que no ens agrada parlar per telèfon i que sabem el valor, o potser parlo des del privilegi d'estar dirigint una empresa i d'estar en un sector que doncs, té uns bons sous i que, per tant, podem permetre'ns tenir o externalitzar aquesta part de la nostra vida, del nostre cervell, crec que molta més gent de la que ens pensem acabarà fent servir aquest tipus de serveis de personal assistant. D'alguna manera, amb ChatGPT ja ho hem fet, però clar, ChatGPT al final no et pot trucar al cardiòleg i demanar-te hora o canviar-te o demanar una factura per dir alguna cosa. Algun moment ho podrà fer, però mentrestant no ho faci, doncs tens aquesta aplicació. Per tant, tinc el binomi de ChatGPT per certes coses, i faig servir més per temes de feina i temes que, diguem, ja em va bé que algú es pugui equivocar, que jo després ho reviso, però ho tinc immediatament i que et dona una capacitat suficientment generalista com per saber de tot, però sense massa profunditat, però ja em va bé, val? I en canvi, per les coses que s'han d'executar i que tenen un sentit temporal per dir doncs mira, abans de divendres s'ha d'enviar aquest document a tal lloc o parla amb el meu gestor perquè parla de declaració de renta, tal cosa, doncs aquí sí tenir un assistent personal que tens una bossadora mensual, tu li vas tirant tasques i es van fent, saps? I tu pots anar buidant el cervell. Per mi el més important és vas fent un bolcat de cervell. I és aquella tasca, saps que la passes allà i te n'oblides. També et diria com a últim punt que segurament he arribat a aquesta conclusió perquè el rol que tenim dintre d'empresa de Marsbase, que va començar com a office manager, després va evolucionar a head of people, però en realitat quan el vam concebre també era part executive assistant. No? És una persona que tu li pots demanar, escolta, aquesta setmana, el dilluns, li vaig dir a l'Eli, escolta, agafa'm, he d'anar a per la nit, he d'anar a Madrid, agafa'm l'AVE, sisplau, de tal hora a tal hora, bueno, digue'm les opcions que hi ha d'AVE, vull tornar el dimecres abans de l'hora que tinc el fisio a les 6 o a les 7 de la tarda i necessito un hotel més o menys per aquesta zona. I ja està, saps? I ho va fer. Aleshores, després d'estar entrenat amb 5 anys de tenir una mena d'executive assistant a l'empresa, val? Que realment ho fem servir poc aquesta àrea, però per certes coses com els viatges va molt bé, he apreciat el valor de tenir-ne un a nivell personal, també. Aleshores, bueno, crec que és un hack que diguem que està avançat a la seva època, però jo ho veig que d'aquí no molt, potser d'aquí 2, 3, 5 anys màxim, molta gent de la que coneixem farà servir aquest tipus de servei.
Hosti, molt curiós que m'ho mencionis just avui, eh? Tinc moltes preguntes per tu, però és que ahir estava dinant amb el nostre bon amic i fidel esmorzador de Forquilla, Marc Monguió, i salutacions des d'aquí. I justament va sortir la conversa que una persona tenia una secretària i ens vam quedar com, uau, o sigui, encara es porta això, perquè jo recordo el meu pare que tenia secretària, no? I el meu pare era una secretària, el meu pare té 67 anys, i penseu, això era una cosa d'abans, no? Vull dir que les noves generacions se les donen de que les secretàries ho tracten com algo pejoratiu, no? No, no, tio, les coses me les faig jo, no? Aquest concepte em sembla ultrainteressant, perquè per altra banda també conec a molta gent que ha adoptat aquestes eines tipus Fiverr i coses d'aquestes com algo molt normal. I a veure, vull dir, no dic que això sigui el treball d'una secretària, però el que fan és que estan passant tasques menors on realment el seu retorn a l'hora és superior que aquella tasca i ho passen a altres llocs on hi ha gent que les pugui fer per un cost d'hora, no? Però jo tinc diverses preguntes sobre Anything.
Endavant.
Es diu Anything, m'has dit, no, la companyia?
Sí.
La primera és, què li has de donar tu com a informació, proactivament i passivament? És a dir, a quin tipus de coses li tens que donar accés perquè ella també pugui, perquè pel que has dit, hi ha un outreach proactiu, és a dir, en el sentit que ell o ella... I clar, aquesta és l'altra pregunta, interactues amb una persona, o sigui, és un ell o ella o és una cosa? És a dir, quines coses li tens que donar tu perquè també tingui aquesta proactivitat, no? De dir, escolta, crec que et falta avui anar a recollir no sé quantos, eh? Pues aquestes coses. Segona, que és una mica el que estava anticipant, quina relació hi tens amb ell, ella, això o allò, vale? El que sigui, no sé el que és exactament, vale? I la tercera és, hi ha més, i igual no ho saps o no ho pots comentar, l'empresa que ho està promovent, quin avantatge competitiva veu en aquest mercat si no hi ha una palanca o un avantatge simètrica apoyant-se en la intel·ligència artificial o aquest tipus de coses? Tres preguntes.
Vale, una és una persona real, val? De fet, resideix aquí a Barcelona. El tipus d'informació que li has de donar generalment és o li passes instruccions per text o una nota de veu, val? Ja s'assumeix que ets una persona molt ocupada, doncs tu li volques el teu cervell amb una nota de veu i apa, amb això de fer. Aleshores, aquesta persona en concret et anirà demanant les coses que necessiti en base a una relació on ha d'haver-hi 100% de confiança. És a dir, demanarà, hòstia, necessito el teu DNI, li has de passar, necessito el DNI de la teva parella, li has de passar, necessito el contracte de lloguer, li has de passar, saps? Vull dir, li vas passant informació a mesura que t'ho demana. A poc li vas donant les credencials de les coses també, val? O sigui, quan, el moment que necessit que jo li digui, hòstia, doncs mira, necessito que un cop al mes, segurament és la propera tasca que li digui, que és que em facis un informe de les meves finances, val? Perquè és una cosa que jo porto fent durant 5 anys ja, i la veritat estic bastant cansat ja i cada cop trobo menys el moment per fer-ho, perquè cada cop és més complexa dir, bueno, té aquesta capacitat, no?, de dir, pot fer-me aquest informe. Doncs li donaré accés a l'Excel que tinc de finances, li donaré accés als meus comptes i au, no? Si d'alguna manera li has de donar, doncs, accés al teu One Password, per dir alguna cosa. I després l'avantatge competitiva, si no recordo malament, crec que t'he contestat les altres dues preguntes, no? És així?
Mm-hmm.
Sí, vale. L'avantatge competitiva, de moment, només és la del preu, vale? És a dir, és extremadament barat perquè és el principi. Què és una mala estratègia? És una mala estratègia a llarg plaç. Si tu no pots competir per preu, perquè sempre hi ha algun player que dirà, vale, doncs mira, jo ara baixo el meu preu i bàsicament faig amb tu el que vull, no? I et faig desaparèixer del mapa. Però, com que està en una fase d'alfa, ja et dic, ni tan sols és beta, doncs crec que serveix, ho estan fent per agafar gent com jo, que igual que si costés 4 vegades més, doncs no ho faria servir, però per iterar, no? Per tenir-nos de conillet d'índies i poder dir, doncs mira, cada dia anar passant una miqueta de feedback, escolta, això per aquí, això per allà. Ara he vist que l'aplicació, però jo què sé, per Chrome no funciona, o per mòbil és molt farragós el tema aquest d'enviar les notes d'àudio així o aixà, val? O no té suport per enviar PDFs, només imatges. Aleshores, clar, si vull enviar un document que tinc en PDF i no el tinc en imatge, doncs no va bé, no sé aquest tipus de coses, no? Però l'avantatge competitiu per mi hauria de ser, per exemple, que tingués una certa viralitat de dir, no, en realitat l'executive assistant o la personal assistant o el personal assistant hauria de ser un rol o una figura clau en la vida d'alguna gent que va per recomanació, val? O sigui, crec que la gent que ha fet servir els serveis de, jo què sé, de Tim Ferriss o que inclús ha buscat per internet i tal, hi ha experiències molt doloroses allà perquè dius, hòstia, al final, què vas agafar-te? Una empresa que, perquè et surti barat, t'has d'agafar una empresa que igual està en un país que està ultra lluny, que no parla el teu idioma, que el parl, o que sí, diuen que el parlen, però clar, no coneixen la realitat legal de Catalunya, per dir alguna cosa, no? I aleshores dius, hòstia, doncs m'agafo un executiu fascista de Filipines, per dir un país, i oh, jo què sé, tio, de Moldàvia, o d'Andorra, si tu vols. Va, Andorra sí que ens coneixen una miqueta. Però d'un país llunyà, que per bé que puguin parlar el teu idioma, doncs no, potser no saben que la majoria de botigues doncs aquí estan tancades a l'hora de dinar, o que els bancs només obren pel matí i, o els dijous per la tarda, coses d'aquestes, no? I que aleshores tot aquest aprenentatge no el tenen fet, com una persona que sí que tingui el coneixement regional i local d'aquí, no? Aleshores, la persona en concret que tinc jo, doncs una persona que resideix a Barcelona, val? No és d'aquí, però resideix aquí. Per tant, i porta, no sé, crec que porta 16 anys a Barcelona. Per tant, té el coneixement de no només que parla castellà, que en pot llegir el català, o no sé si el parla o no, però l'idioma ja no és tan rellevant en aquest sentit, però sí que coneix com funciona el país on estàs operant, no? Per mi, l'avantatge competitiu hauria de ser aquesta, que tu, que jo et recomani a tu i que tu ho agafis i simplement ja, o sigui, funcioni com que et dones d'alta amb 3 segons, no? Jo dic, hòstia, mira, al Marc li va bé aquest servei, li, tu t'interessa, ho comentem, tu passo i t'instal·les i pum, i avui ja estàs operant amb això, no? No has hagut de fer la recerca aquesta, de provar, veure un marketplace de gent que té valoracions, que dius, això no pot escalar. Tots sabem que les coses d'escala no funcionen gaire bé. Hauria de ser una cosa, un servei molt boutic, molt orientat a l'especialització. No ho sé, avantatges competitives no és ara... No l'estic ajudant jo, precisament, en aquesta part. Vull dir, qui sap en el futur, no? Però de moment estic ajudant més en la fase de anem a construir aquest producte i veure com interactuo jo. De fet, el principal aprenentatge que hem fet fins ara, que porto un mes, potser, amb l'aplicació, és m'està costant molt construir l'hàbit d'una aplicació nova. Val? No tinc l'hàbit. Aleshores, m'ha anat bé que tingués accés web, o sigui, va haver-hi una miqueta, jo crec, potser l'overkill aquest de dir anem a fer una aplicació mòbil, perquè tu interactues una aplicació mòbil que té poques coses i com que no tens el teu cervell, no tens la memòria muscular de vaig a obrir anything com a la primera cosa del dia, doncs la veritat és que durant les primeres 3 setmanes no era jo reactiu al que estava passant perquè és que no pensava en obrir l'aplicació. Si veia una notificació, fantàstic, però potser no, o les tenia desactivades o el que fos i no rebia la notificació. En canvi, des que vaig poder obrir una pestanyeta Chrome, dic, ostres, però ja ho tinc sempre obert allà, aleshores, volia que no, doncs m'ho anava veient. Molts aprenentatges, però estava massa verd com per poder pensar encara en el futur, però sí que et dic que m'agradaria pensar que d'aquí 5 anys, o d'aquí 3, tu ho faràs servir, els meus dos socis d'empresa ho faran servir, la majoria de gent amb la que jo interactuo durant el meu dia a dia a nivell de negocis ho farà servir, i qui sap, potser aquesta és l'aplicació que fa que ho puguis tenir a nivell mundial. Jo, de fet, he invertit en una empresa d'això, val? Que es diu Runner, que és dels Estats Units. De fet, vaig invertir-hi fa un parell d'anys i anything és competència, val? Però, bueno, vull dir, al final un està als Estats Units, té una especialització en concret, aquesta és d'aquí, o sigui, ho veig com complementari, no? I, de fet, bueno, segur que es poden aprendre l'una a l'altra, no es xafaran durant molt de temps. Per tant, no hi ha cap tipus de conflicte en aquest sentit, no? Però, doncs, Runner jo no l'he fet servir. De fet, Runner està com massa especialitzat i té un altre tipus de preu i gent d'Estats Units i tal, que a mi no m'interessa. Jo vaig invertir-hi perquè creia en el projecte, crec en la fundadora, m'agrada molt l'angle d'impacte que té, però no... O sigui, Runner està orientat a tenir com... No sé si és només executive assistants, és com fer un outsourcing a gent de col·lectius minoritzats, val? Però que són gent molt bona, són experts i tal, però simplement tu saps que aquella empresa t'assegura que estàs fent outsourcing gent que potser ho pot necessitar més que altres i que d'alguna manera no poden accedir a tots els llocs de feina perquè tenen prejudicis o tenen biaixos, doncs ja sigui racials, d'orientació sexual, que sigui i tal, i aquesta gent, o inclús de temes mentals que no els permeten treballar en altres empreses, però que com a freelance per aquest tipus de servei els hi va molt bé, val? Aleshores jo vaig invertir en aquella empresa. Per això dic que no crec que es xafin molt. Amb anything, Runner està anant força bé, no és un coet, però està anant força bé, i a veure si dels aprenentatges d'allà, doncs, cap a anything podem portar alguna cosa.
Saps què li podries demanar pel pròxim episodi?
Que ens organitzi el proper esmorzar de forquilla.
Jo estava pensant més en que te'l prepari.
Hòstia, home, no ho sé, no, perquè això, clar, aquí em penso que és una cosa que s'ha de fer en remot. Aleshores, que t'enviï aquí unes mandonguilles amb patates per esmorzar. No sé com te les passaria, tio, per l'aplicació. Potser et passava foto, tio. Gràcies per demanar-me que faci una esmorzar de forquilla, però no m'has dit que era per tu.
A veure, Àlex, és que estàs tan lluny del que et pensaves que t'he demanat que no se t'ha ocorregut ni el que era. T'està dient que et prepari l'episodi, no l'esmorzar de forquilla, home. Per favor.
Vale.
O sigui, li has de dir, escolta, amb el Marc la setmana que ve parlem de tal cosa. I, en tal cas, que t'ho prepari i que et faci una mica la feina i que porti les notes ja fetes. Com ho veus?
Exacte. O sigui, de fet, això seria un bon... Aquest seria un bon cas d'ús, val? Ja et dic, totes aquestes... O tasques que són repetitives i que tu dius que tenen un sentit temporal, com aquesta, que dius, hòstia, tinc una reunió, necessito preparar-me tal cosa, fes-me el resum de X coses, fantàstic, o dona'm idees, o prepara'm aquest document i tal, o el que deia jo, o gestions que algú ha de fer en el teu lloc, val? Per tant, li has de fer també l'empoderament d'algunes coses. Hi ha algunes coses que no podrà fer, perquè legalment les has de fer tu, i només les pots fer tu, eh? Però vull dir que en aquest cas sí que seria un bon exercici el de fer això. Però també et diré que aquí veig més una cosa que pràcticament es pot fer amb ChatGPT, eh? La que t'ajudi a preparar l'episodi de Foc a Terra.
Està predestinat que hi hagi un cas de faldilles, assessor o assessorat, oi? És a dir, vull dir...
Vale.
Algú li escriurà i li dirà que haces esta noche, eh? Estic segur, eh? De fet, podries convidar-lo o convidar-la a l'esmorzar de forquilla, a veure què diu.
Ah, bueno, doncs mira, escolta, és una bona idea, una bona idea. Tindrem en compte pel proper episodi, que ara ja doncs aprofitem per comentar que no n'hi haurà, jo diria que durant l'agost no n'hi haurà, no, Marc? Perquè no sé, en tema de vacances i tot això serà complicat que n'hi hagi. Potser ens anirà a setembre. Si canviem d'opinió, ja us ho farem saber, però em sembla que està molt complicat que per l'agost en tinguem cap.
Ah, esmorzar a forquilla no. Episodis sí, eh? Cada setmana, cada dilluns, a les 6 del matí.
Episodis cada setmana, que podeu escoltar des de la platja amb el vostre mojito.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.